shades of night are falling. It's twilight time. Després de 2 anys de restriccions i un de pedregada, el 2023 ens ha portat un Sant Jordi com el d'abans. Una celebració lluminosa de la literatura que és també una radiografia simptomàtica del sector. Simptomàtic, per exemple, que després de la Diada apareguessin fins a 3 rànquings definitius dels títols més venuts. Simptomàtic d'una indústria que de vegades s'embriaga de xifres en un context on no sempre sonen els violins. Aquest any 23, per exemple, ha estat un dels més complicats de la seva història per al grup Enciclopèdia, arrossegat per la crisi de la distribució i sobre el qual pesa ara mateix la incertesa empresarial i amb un munt d'autors i d'il·lustradors damnificats. I un 2023 que acaba també amb dades poc optimistes en l'àmbit educatiu, amb uns problemes de comprensió lectora que reclamen amb urgència solucions i canvis. Esperem, entre altres mesures, que el nou Pla Nacional del Llibre i la Lectura, aprovat també aquest 2023, aquesta sí una bona notícia, pugui anar omplint alguna d'aquestes llacunes. In the sweet and same old way I fall in love again as I... Avui, com cada any en aquesta època, passem pàgina al 2023 des de la literatura, amb efemèrides, commemoracions i amb un repàs d'alguns dels moments literàriament potents del curs. I també, com cada any, amb una selecció de llibres amb alguns dels bons títols que ens ha deixat l'any, triats i recomanats per la família Ciutat Maragda, és a dir, en Jordi Puntí, la Xènia Diaconova, l'Anna Vallbona i en Borja Bagunyà. Avui, tancant l'any, obrim el Passem Pàgina.
Passem Pàgina. El 2023, des de la literatura, amb David Guzmán.
Som-hi, passem pàgina, per tant, d'aquest 2023, fent balanç editorial i literari de l'any, com sempre amb tota la família Maragda. Jordi Puntí, què tal?
Molt bé.
Ol Valtran, com estàs?
Molt bé.
Xènia Diaconova.
Com va?
Anna Vallbona.
Hola, què tal?
I Borja Bagunyà.
Hola, hola.
Un 2023, ja ho sabeu, on el sector del llibre ha tornat a créixer. 3er any consecutiu de creixement sostingut. És la primera indústria cultural del país, aviat és dit. Són tot plegat dades del Gremi d'Editors de Catalunya, per descomptat. Estem parlant d'un volum de facturació de més de 1.400 milions d'euros i unes 25.000 persones que treballen directament o indirecte pel món del llibre en català. Poques vegades ens podem imaginar 25.000 persones juntes remenant llibres. Bé, doncs el Gremi Editorial Català aconsegueix que això sigui una realitat. Un 2023 on també ha irromput amb força, amb tots els debats, i ha permeat tota la societat, ja ho sabeu, però també en el món del llibre, fins i tot com a preocupació, les conseqüències de la intel·ligència artificial. Això vol dir drets d'autor, vol dir propietat intel·lectual, és una qüestió que preocupa i no poc, per tant, haurem de veure també cap on va. I un sector que segueix, seguim reclamant com a mínim el 2% del pressupost pel Departament de Cultura, que és una conquesta que tard o d'hora hauríem de fer i que fa molts anys que s'està reivindicant, on s'ha aprovat també, parlant del Departament de Cultura, aprovat, publicat, després de molta feina, el Pla Nacional del Llibre i la Lectura, que s'hauria de començar a aplicar. Esperem que amb fortuna i amb bones conseqüències. Ho dic sobretot perquè, malauradament, els índexs de lectura continuen sent molt millorables i la comprensió lectora continua a la UCI. Per tant, són àmbits també que ens hauríem de preocupar i que hauríem de mirar a treballar per revertir. Adolf, tens un munt de qüestions que han passat i que també han travessat aquest 23. Jo deia, per començar per alguna banda, una de les qüestions que han preocupat, a vegades han divertit fins i tot, perquè ha estat molt creatiu, tot el que té a veure amb la intel·ligència artificial, no? En el món del llibre, i que ha estat present, per descomptar, també en algunes de les fires internacionals.
Concretament a la Fira del Llibre Infantil i Juvenil de Bolonya s'hi va parlar de les possibilitats, també dels riscos de la intel·ligència artificial aplicada concretament a la creació literària i a la il·lustració, i vam poder parlar amb especialistes com en Julián Pellier, que segurament se situaria entre els apocalíptics i els integrats, no? Davant d'aquestes noves tecnologies.
Yo veo dos puntos realmente claves para el futuro. Uno es cuánto de rico puede ser el modelo inicial que permite hacer que la inteligencia artificial aprende más para no limitar realmente lo que es la oferta final de los contenidos. El primero es esto, ¿no? Enriquecer la base para que la herramienta, la tecnología sea aún más rica. El segundo es cuánto de humano o de artificial. Pues si miramos un poco la historia, cada nuevo salto de tecnología no es que ha cancelado lo anterior, sino que quizá también lo ha aumentado, lo ha enriquecido. Y yo tengo mucha fe de que entonces va a ser una buena oportunidad para extender lo que es el potencial creativo de los humanos y no reemplazarnos totalmente. Aunque hay unas cosas quizá tediosas que estamos haciendo y que aquí entonces podemos contar con un soporte más digital que nos permite centrarnos en donde hay muchísima más calidad en la producción de los equipos.
I un altre entès, l'Albert Lloreta Ribalta, al darrere de la fera, també de Bonobo. Llegirem novel·les fetes amb eines d'intel·ligència artificial? Llegirem fins i tot bones novel·les fetes amb eines d'intel·ligència artificial?
No tinc clar que una intel·ligència artificial pugui fer una bona novel·la, però en tot cas, aquí la paraula clau és bona. El problema de la intel·ligència artificial és que farà una transformació gegant d'allò que té valor, no? D'allò on posem el valor. Què és valuós avui en dia és diferent del que ho serà d'aquí 10 anys, probablement, i per tant, a nivell tècnic, a nivell totalment formal, potser pot generar una bona novel·la, però diguéssim que els humans, com a societat, anirem movent allò que té valor cap a una altra banda. L'exemple d'això és que la fascinació de les primeres setmanes al veure imatges generades per intel·ligència artificial esdevé mandra al cap de... Quan ja n'has vist 100 d'imatges molt increïbles fetes per intel·ligència artificial, deixen de sorprendre't tant, no? Jo crec que això mateix pot passar amb la literatura feta d'aquesta manera.
Fa més o menys un any teníem les primeres màquines que començàvem a jugar amb la intel·ligència artificial en diferents camps artístics i certament ara hi ha signes d'esgotament evident. Veurem cap on va en el món del llibre, singularment amb la preocupació que hi afegim des del gremi que té a veure amb la propietat intel·lectual i amb els drets d'autor. En tot cas, obrim, com cada any, no seria un bon resum si no convoquéssim alguns dels títols que han estat importants per una raó o altra aquest 2023, sempre criteri, el bon criteri a la família Maragda. Per tant, obrim la primera ronda de recomanacions.
Hey, Matilda, 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 she take me money and run Venezuela once again now. Matilda,
Matilda. Jordi Bonti, portes una pila de llibres, comencem.
Com sempre, sí. Carrego massa, després l'esquena... Està... Vinc aquí amb tants llibres i no serveix per res.
Fes natació, que sempre...
Sí, a veure, la primera, la tria que he fet, és una tria una mica òbvia, però després potser no ho és tant, que és la novel·la de la Irene Solà, Et vaig anar a ulls i vas mirar les tenebres. Dic que és una mica òbvia perquè, evidentment, tothom coneix molt bé aquest llibre quan va sortir, però al mateix temps, com que va sortir al maig, després de Sant Jordi, hi va haver un punt de desconcert, no sé si l'heu llegit vosaltres, però per mi hi va haver un punt de desconcert perquè tothom esperava una mena de continuïtat
del Can Tujó.
Del Can Tujó i la Muntanya Valla, i no ho és de cap. Ho és. A veure, hi ha una continuïtat, evidentment, en la mesura en què és la mateixa escriptora i forma part d'un món imaginari que és similar. Jo el veig com una tercera novel·la, o tercer llibre, que és en realitat és una segona novel·la, on la sensació és que l'autora ha fet un esforç màxim per portar els seus territoris molt més enllà, per complicar-se la vida, diguem, que és una cosa que els narradors tendeixen a fer amb el segon llibre, no? De voler explicar més coses. I aquí hi ha... És un llibre que no és fàcil, diguem-ho així. I al començament hi ha com una cortina de putrefacció, de vísceres, de dolor, de sang, de lletjor màxima, perquè és aquesta família de dones que van patir una maledicció segles enllà, i aquesta maledicció es va reproduint generació rere generació, i per tant totes tenen alguna tara que els impossibilita morir i alhora els impossibilita viure en condicions normals, i aleshores són fantasmes, no? I això, quan superes aquesta... I ho dic perquè sé conscientment que hi ha hagut lectors que no han, i lectores, que no han passat d'aquesta primera part d'unes 80, 90, 100 pàgines que són d'una gran densitat de lletjor. Jo crec que quan passes això, d'alguna manera la novel·la es va acoblant, totes les històries que t'expliquen, i a més, hi ha una cosa, per mi, que la Irene Solà aconsegueix amb mestratge, que és el fet que hi ha una unitat d'espai en un temps divergent. És a dir, tot passa en el mateix lloc, en una mateixa casa, sobretot, però també en una mateixa contrada, i al mateix temps hi veus passar els segles, hi veus passar la gent, hi veus passar les misèries i les tragèdies des de molt enllà, des de segle XVI, jo diria, fins passada la Guerra Civil. Per tant, hi ha com un exercici, crec, literari de primer ordre, d'una gran qualitat de llenguatge, també, que penso que potser no s'ha valorat prou i per això m'agradava reivindicar-ho.
Ben reivindicada queda, certament un dels títols importants d'aquest 2023, que ha figurat en algunes de les llistes de candidates a premis, a aquest llibre que anava a dir consagra, està consagradíssima, Irene Solà, però que en tot cas torna a retrobar-se amb els lectors. Qui també s'ha retrobat amb molts lectors, no deixa de fer-ho des de fa molts anys, és Roald Dahl, que ha estat el protagonista d'una de les polèmiques literàries més absurdes d'aquest any.
Sí, perquè la qüestió, diguéssim, de la correcció política té característiques d'epidèmia. De fet, ja fa anys, no?, que està diagnosticada. Recordem aquells contes per nens i nenes políticament correctes del James Finn Garner, però en el cas de Roald Dahl resulta que entre la família, els hereus i Netflix, com a propietari dels drets, van decidir de reescriure alguns dels contes de Roald Dahl de manera que fossin més admissibles per la nostra sensibilitat. Això vol dir, per exemple, que els 100 peus de James i el préssec gegant ja no canta que la tia Esponja és grassa i fofa, sinó que és només desagradable. Les bones intencions ja se suposen, però a vegades les bones intencions tenen conseqüències, justament això, desagradables. I en vam parlar amb la poeta, professora i autora d'una guia de lectura molt útil de l'obra de Roald Dahl, la Lola Casas.
Els puristes no suporten. I llavors, és clar, s'estiren, rasguen les vestidures i llavors el que fan és, anem-ho i canviem-ho, perquè els nens no. Mira, els nens són molt intel·ligents. Què farem ara? Després d'això agafarem els cul d'olla, per exemple, que és el més irreverent que hi ha, i el posarem en un calaix perquè no surti? O la meravellosa medicina d'en Jordi, que és un altre dels llibres del Dahl,
sí,
que també
han tocat, no?
I dius, no. A més, dic una cosa, ara és el Dahl, però com deixis passar això, continuarem amb el que sigui. Bueno, continuaran. Què arribarem? A treure del Quixot també parts que no ens interessen? No sé, és que és absurd.
És la millor definició, és absurdíssim. I efectivament el risc hi és i anem pel pedregar des d'aquest punt de vista, per tant esperem que no s'estengui l'exemple. Hem de dir que després de tota la controvèrsia l'editorial va rectificar i va dir no, cohabitaran les noves edicions netejades, esporgades i tot plegat amb les edicions tradicionals. La Xenia Diaconova és algú que sap que els nens són els, vaja, infants de tot tipus, els éssers més intel·ligents d'aquest planeta i per això avui també vol contribuir-hi amb llibres que parlen directament amb ells.
Exacte, i sense condescendència, que és tot un detall. Sí. El primer llibre que he portat es diu Que vuelvan los estorninos, de l'editorial Mediavaca, que com tots els llibres d'aquesta editorial és absolutament inclassificable i absolutament meravellós. És un llibre que té com a punt de partida un article que va sortir al País a principis crec que el 2003, escrit per la Trini Simó, que era una professora d'arquitectura i història de l'art i activista també valenciana, que parlava d'una plaga d'estornells que hi havia hagut a València i de les diferents solucions creatives que es van proposar per fer fora els estornells. Això és una anècdota que un grup de nens i de professors, però sobretot de nens, van dibuixar entre tots, o sigui, van agafar aquella anècdota com a punt de partida per dibuixar aquesta història, dibuixar els estornells, dibuixar la Trini Simó, dibuixar-se ells entre ells, també. I d'això va sortir un llibre preciós, Que vuelvan los estorninos, que realment, a diferència de molts llibres per nens que trobem en el mercat, que és, no?, una sèrie de textos i després, al final, unes activitats didàctiques, que a mi això realment sempre em desanima, que dius, ostres, realment no podem simplement passar-nos-ho bé jugant amb el llibre i llegint-lo. A sobre hem de fer feina, hem de fer activitats. Doncs aquí és al revés. A partir d'una activitat proposada a una sèrie de nens d'un col·legi de València, a partir d'aquesta activitat va sortir el llibre. I és divertidíssim. O sigui, hi ha molt poc text, però totes les frases que hi ha són de qualitat. Per exemple, surten dos mussols i diu el búho falso assusta el de verdad. I et pots passar una bona estona intentant esbrinar quin és el de debò i quin és el fals. I llavors, hi ha uns retrats de, fets per aquests nens que participen al projecte, retrats d'ells, que també són fantàstics, perquè al principi són uns i al final del llibre són uns altres. Al principi tots els nens tenen cara d'estornell, una mica, i al final ja tots són cares una mica més humanes. Però, per exemple, tu veus un tal Òscar dibuixat pel Marc. I després, al cap d'una estona, Òscar, más tarde, por Marc. I llavors ja és una altra cara. Que més tard, el mateix Òscar, vist pel mateix Marc, ja té un altre aspecte. I és un festival d'ocurrències visuals, de fet, més visuals que verbals, però totes les paraules que hi ha també valen la pena. En general, el que fa Media Vaca acostuma a estar molt bé, i unes frases que resumeixen molt bé la seva filosofia són les que posen en alguns dels seus llibres a la solapa interior, que diuen: los niños aprenden con los libros, pero también con las piedras, las moscas, las hormigas y las arañas. Aprenden con todo, aprenden jugando y no se cansan de aprender. Por eso es absurdo que existan libros aburridos y que se pierda el tiempo con ellos en lugar de dedicarlo a observar a los escarabajos peloteros. Algunos de los más aburridos están hechos por gente con mentalidad de sastre, que cree que los libros para niños deben ser como los trajes para niños, varias tallas más pequeños. La mirada inocente del niño nada tiene que ver con los pantaloncitos. Si no se entiende todo, ¿qué más da? Pocos adultos pueden explicar por qué vuelan los aviones y, sin embargo, no tienen miedo a viajar en ellos.
Quantes coses interessants en un... No?
En un paràgraf, està tot dit. O sigui, realment, els llibres de Media Vaca, i aquest en concret, que vuelven los estorninos, és una prova que realment no cal fer pantalonets per nens, o sigui, o donar-los menjar triturat, sinó que poden consumir perfectament un menjar sòlid, com és aquest llibre, un libro de pájaros dibujado por 11 niños y niñas de 6 y 7 años.
Meravellós. No hi havia València dos estornells com nosaltres. I després d'això ja se'n poden anar a jugar amb escarbats, que és el que han de fer els nens. Aquest any també era molt esperat el mes d'abril, bàsicament el dia 23. Per quina raó? Perquè portava un Sant Jordi confinat, un Sant Jordi emmascarat i un Sant Jordi empedregada. En conseqüència, Wolf necessitava un Sant Jordi normal, un dia bonic, amb un cel blavíssim, i vam tenir una cosa bastant semblant a això, no?
Sí, a més, l'alineació habitual de Puntí, Begunyà, Vallbona i Diaconova és pràcticament immillorable, però Sant Jordi, que no els hi sàpiga greu, diria que el vam superar.
Aviam.
Vam superar-ho perquè van venir Aristòfanes, Aurora Beltrana, Emily Bronte, Ballard, Charles Bukowski i Tolstoyevski, amb una semblança remota i casual, doncs, amb Eloi Creus, Júlia Bacardit, Blanca Pujals, Roser Cabré Verdiell, un altre, i en Miquel Cabal. Doncs Tolstoyevski, les coses com siguin, se li ha d'agrair que vingués, però va arribar tard.
Perdoneu que faig tard, que vinc directe del casino.
No passa res. El casino de Barcelona?
No, que el casino de Baden-Baden.
Ah, és veritat. Baden-Baden té connexió directa amb Ryanair a Girona. Per tant, m'imagino que per això...
I des d'allà he vingut rodolant.
Trigaves i rodolant. Fiolev Tolstoyevski. Home, un nom confús. Imagino que estem parlant d'un dos en un.
Més aviat estem parlant d'una unitat en la dualitat.
Una unitat en la dualitat. Per tant, Tolstoyevski entenc que és l'autor de Guerra i Càstig?
Guerra i Càstig, Crim i Pau, per exemple, Anna Karamazov, aquests títols que suposo que heu llegit tots, espero, vaja.
Gràcies, Tolstoyevski, per participar i per formar part i per fer una mica més divertit aquest Sant Jordi, que, insisteixo, l'any 23 és una de les dates que també el Grammy celebra com la tornada a aquesta paraula que ja no vol dir res, que és normalitat, en tot cas, a la celebració festiva que tots volíem, i festivament també seguim recomanant títols.
Era un artista con la semiautomàtica, Marc Antonio con la faccia simmetrica, venuto grande la famiglia un po' tragica, padre introvabile, sorella alcolica, madre dispettica.
Icònica. Anna Vallbona, va, que t'ho he posat bé, això.
Sí, una família tràgica és el que trobem a la novel·la que us porto de la Núria Cadenes, Tiberi Cèsar. la gent pot pensar, ostres, no sé, jo els romans no m'acaben d'interessar, el sang i fetge dels romans ja han llegit prou coses, o no han llegit res i no en tinc ganes. Doncs és igual, jo recomanaria que tothom es deixés de romansos, perquè aquesta és una novel·la dedicada a l'emperador Tiberi César, en què hi ha un enorme esforç de, penso, d'estil. És a dir, és molt interessant com en aquesta novel·la Núria Cadenes va fent passar tot l'estol de personatges que envolten la figura d'aquest emperador, que si dic que era cruel, recargolat, fosc, també em direu, home, com tots els emperadors, però segurament, no? Però a més amb un seguit de contradiccions, perquè també era culte, també era intel·ligent, tancat en si mateix, que són les contradiccions que crec on Cadenes furga, i això hi fa aflorar doncs, un personatge amb interès que va molt més enllà del propi personatge i fins i tot diria de l'època. És a dir, surten com grans temes d'ambició, de poder, de crueltat, explicats amb un estil, és a dir, de molta força, que acompanya molt bé aquesta brutalitat, però a més fa lloc a coses menys o llocs en les històries d'emperadors, doncs llocs menys habituals, com el paper també cruel, de tot de dones que estan relacionades d'una manera o altra amb Tiberi César. És a dir, és una novel·la molt sorprenent, crec, per l'esforç mastodòntic que es percep en l'estil, per l'enorme coneixement acumulat per Núria Cadenes al voltant d'aquesta figura i de l'època que tracta. I a més és que, és a dir, tu passes bé llegint-la, perquè està carregat de vísceres molt ben fermades, no sé com dir-ho, no? És a dir, vísceres que no són només afectisme, que no són només us ensenyo la foscor, sinó que això, que hi ha molta... Penso un esforç de precisar les figures, de precisar el paper de cadascú i coses que els nostres ulls, o com mínim els meus, amb un desconeixement important de dels funcionaments propis del poder de Roma, doncs són molt, molt sorprenents. Al capdavall, per exemple, el mateix Tiberi César és fill d'algú que perd la guerra i després és adoptat pel padrastre, que és August, no? Per tant, aquest punt de llinatges... en tronc de casaments fets per això, per poder absolut i que ara estàs amb el rival i ara te'n vas amb el que ha guanyat i per tant aquest Nadal sopes amb el perdedor i l'endemà amb el guanyador, és com molt increïble, no? És bastant sorprenent. Núria Cadenes amb el banquer ja s'havia fixat en una figura fosca com Joan Marc, però aquí crec que l'esforç de... això, d'estil i de traslladar una mena de timbre clàssic, però alhora doncs, fer-ne una novel·la del segle XXI, és realment molt interessant.
I a més desmenteix una de les preguntes que han inquietat també la humanitat aquest 2023, que és per què els homes pensen constantment en l'imperi romà. Demostra que no només els homes, sinó també Núria Cadenes, no? I per tant, jo crec que és una de les preguntes que queden contestades. Núria Cadenes, que ha participat com tantes bones escriptores en els clubs de lectura, i aquest any una de les coses que hem fet és celebrar els 25 anys, un quart de segle, d'aquesta institució que són els clubs de lectura. Estic convençut que també tothom en aquesta taula, no?, hi heu passat, i per tant, a més vam celebrar-ho, crec que és la primera vegada, Adolf, que vam sortir de la ràdio per anar a una altra ràdio.
Per anar a una altra ràdio, concretament a la ràdio Maconda. Això és a la Biblioteca García Márquez, que amb la Neus Castellano de directora ha guanyat, diguem-ho també, el Premi Internacional a Millor Biblioteca Pública del 2023, que atorga la Federació Internacional d'Associacions i Institucions Bibliotecàries a Biblioteques Noves. Aquest va ser un motiu d'alegria per tothom, el motiu de tristesa, la mort de Francisco Ibáñez, veí del barri i que té justament el seu fògons a la biblioteca. Això que dèiem, vam fer el programa des de Ràdio Maconda i vam parlar també amb el Julián Figueres, que n'és el coordinador.
El que fem és una extensió del nostre ofici de bibliotecaris. Ens concentrem en llibres, igual que es fan clubs de lectura, doncs es fan explicacions de llibres, es fan comentaris de llibres, ens reunim amb lectors, intentem que els llibres quedin transformats després dels comentaris i a més, doncs ho fem d'una manera atemporal, per dir-ho així. O sigui que no quedem un dia dimarts a les 7 a comentar-ho, sinó que a més ho compartim amb aquest poder que té la ràdio. Així que tenim un recurs nou, una joguina que és molt, molt preciosa.
El programa el vam fer el 26 de maig i vam convocar també doncs, diverses persones que condueixen clubs de literatura en diferents àmbits o relacionats, per exemple, amb la salut mental. I vam demanar justament a dues d'aquestes conductores, la Merche Paris, i la Núria Joanico, que ens expliquessin moments especialment bonics de la seva feina.
Pot ser més bonic. Va passar fa un parell de setmanes que estàvem ja a punt d'acabar i una de les nenes em va dir quan sigui gran jo podré conduir un club de lectura? I vaig pensar, missió complerta. És a dir, em dona per satisfeta.
Sí. El que ha acabat passant és que ha acabat transcendint la literatura, és a dir, que s'han teixit relacions que ja són més enllà. Per exemple, recordo una parella de dones del club que no es coneixien, que es van conèixer en el club i que s'han trobat, s'han fet amigues i ara se'n van doncs, juntes al Festival Mot, que me les vaig trobar a Olot, i busquen doncs, excuses literàries no?, per mantenir aquesta amistat.
Que important que són, llarga vida els clubs de lectura, no només perquè fan comunitat lectora, sinó perquè, com ara explicava Núria Joanico, també amplien els horitzons culturals i acaben sent teatre. Teatre també és una de les disciplines que ocupen alguns dels clubs de lectura, que important que és. Sovint la ventafocs dels mitjans de comunicació a la divulgació teatral, perquè hem de recordar que el teatre no és només un art que anem a veure asseguts a la platea, sinó que podem llegir, que és molt recomanable llegir teatre, i en Borja avui ve reivindicant també aquesta idea.
Sí, jo venia justament a trencar aquesta llança en favor de bueno, bàsicament d'aquest recordatori, que el teatre també es pot llegir, que el teatre també és literatura, que també circula en forma de llibre, que són recordatoris potser molt evidents, però crec que no tenim el costum de llegir teatre o de comprar teatre com si el tenim de tantes altres gèneres, disciplines, etc. Jo portava, faig una mica de trampa, però també per trencar una segona llança, que és que el llibre que us porto, que és Bawarra, de veu, ho he intentat pronunciar bé perquè no hi hagi malentesos, Bawarra, de l'Albert Balàs, que és una obra que tècnicament es va representar i publicar el desembre del 22, per tant no és ben bé 23, però hi ha aquesta segona llança de tots els llibres que es publiquen els desembres, novembres, que sembla que ja no formen part ni de l'any propi, perquè el 22 ja no li fa cas, i el 23 ja l'oblida molt ràpidament.
Ben trencada.
A veure, l'obra es va representar a la Gleva això al llarg del mes de desembre, i representa o posa en dansa tres personatges que vindrien a ser una mena de tres gràcies, absolutament èbries, porten tota una nit bevent, tot l'escenari, tota la situació és aquest residu d'una festa, no? Aquestes taules parades, consumides i més o menys deixades estar, i en aquestes tres gràcies, aquestes tres figures assagen una mena de diàleg filosòfic desguitarrat en el qual, que vaig riure molt, s'assagen tota una sèrie de pensaments que sembla que per moments dius, hosti, això està intentant fer una teoria seriosa, i de seguida t'adones que és aquesta versió, diguem-ne, que qualsevol borratxo faria d'un intent de filosofar, d'un intent més o menys platònic, d'uns assajos de mites de caverna, però també, i això també em sembla un encert d'en Balasch, intentar parlar de la, diguem-ho així, de la condició de simulacre del món doncs, a través del gol de Cruyff, que no va ser gol, i de com celebrar un gol que no ha estat gol acaba generant un gol perquè tothom s'alça i tothom genera aquesta realitat, no? Llavors, si llegiu, jo el recomano molt, a part de que és un text molt divertit, també és un text per rellegir, que no sé si us passa molt, però a mi em passa últimament amb el teatre, que surts de l'obra i dius, hosti, realment m'agradaria, és prou dens, prou interessant, prou ben escrit, com per voler-lo tenir, voler-lo rellegir, voler repassar passatges que, en els quals tu com a espectador has detectat alguna cosa, però t'agradaria espigolar-la amb més calma. En el text de Balasch hi ha un munt d'idees, hi ha un munt de jocs, hi ha un munt de moments que crec que valen molt la pena de rellegir, i també doncs, de pot ser, si no hi esteu avesats, una manera d'entrar a revisar aquesta col·lecció de Rol Editors que estan publicant teatre contemporani, no només textos d'obres puntuals, sinó també teatres reunits, i que, vaja, val molt la pena d'incorporar una biblioteca.
Totalment. Standing Ovation per Arola Editors, que fa molts anys que cuiden, mimen i publiquen teatre. Per tant, també anem-lo a buscar. Gràcies per portar-lo. Un altre dels gèneres que a vegades també és allà menys tingut i arraconat en els mitjans tradicionals ha estat, curiosament i paradoxal, un dels protagonistes de l'any, que és la narrativa curta, són els contes, i una de les estrenes de la temporada, si per temporada entenem el setembre, Adolf, va ser el que segurament ha estat també un dels títols de l'any.
Sens dubte, a les dues seran les tres de Sergi Pàmies. Ja saben els oients que aquest no és un programa de novetats, però també recordem que al llarg de l'any ha anat venint gent amb creacions noves, l'Anna Pazos, Antoni Padilla, la Mònica Batet, l'Andrés Enobart, el Joan Jordi Miralles, etc. I també en Sergi Pàmies, amb aquest llibre de contes, A les dues seran les tres, on ens va explicar que havia recuperat una mena de caixa d'eines literària que tenia desada des de feia uns quants anys.
Les èpoques dels llibres anteriors estan totes marcades per qüestions emocionals fortes. Naixement de fills, cuidar els pares, decadència dels pares, mort dels pares, absència dels pares, fracàs de l'amor. Clar, són temes prou importants i sobretot que t'ocupen emocionalment, que no estàs per res més. No et pots distreure. I aleshores aquest, els últims anys, els últims 5 anys, ha estat més tranquil. La cosa ha estat més tranquil·la i no es pot dir que hagi sigut un període fabulós per l'humanitat, però per mi no ha estat malament, és a dir, ha estat més relaxat. De manera que he pogut recuperar coses dels llibres, dels primers llibres, que eren més experimentals, més de jugar, més de provar coses. I era com un instrumental que el tenia com abandonat.
Esta kit non di que tose. Esta nora goa senere bakarrik ergi dauka zerua urdina dela zergatik bizikaren eta zertarako bakarrik ergi dauka itxasoa urdina dela.
Geraldine Ramírez, que ens acompanya també passant pàgina d'aquest 2023. Avui, ja ho sabeu, tot l'equip de Ciutat Maragda fent repàs alguns dels moments editorials, literaris de l'any, també alguns dels títols importants. Abans en Jordi Puntí ens ha portat l'Irene Solà, no? Et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres. I ara, home, un títol que em fa il·lusió, entre les coses, perquè no ho hem explicat, però l'editorial canvia de disseny. Després de molts anys, Club Editor incorpora, no?, una nova...
Sí, és, no, mira, no sé si és, això ens ho hauria d'explicar la Maria Buigas, jo no sé si és un canvi puntual per un sol llibre o anirà canviant
sempre. Jo crec que és un canvi
és agafar,
corporatiu, diguem-ne.
Val, o sigui, aquell disseny de la pastilla que ja venia dels anys d'en Sales.
És una decisió editorial, sí.
Continuarà havent-hi pastilla, o sigui, continuarà sent una coberta tipogràfica amb jocs d'abstracció, no? Però canviar, que jo crec que a més en aquell llibre li va molt bé, que sigui el primer llibre que hi ha un canvi, que és el llibre que fa molt poc que ha sortit, que és Llibre de Sang, de Quim de l'Horizon, traduït pel Joan Ferrarons, a Club Editor, i que l'he portat, no l'he acabat encara, el tinc a mig llegir, però que ja em sembla un llibre molt important, i per això em volia parlar. A veure, Quim de l'Horizon és una persona no binària que escriu les seves vivències, per tant, estem en un territori bastant conegut els últims mesos, fins i tot anys, de gent que intenta explicar... des del punt, no diria de l'autoficció, sinó directament de l'autobiografia, la seva situació vital. Per mi la gran diferència d'aquest llibre, o el pas més enllà, és que, més enllà de la introspecció personal, ell obre l'objectiu i el que fa és integrar-se dintre d'una narrativa molt típicament alemanya i d'una tradició narrativa alemanya, que és la de la crítica a la petita burgesia. En el seu cas és suís, per tant, raó de més, estem en un territori on encara aquesta mena de tòpics socials estan molt més arrelats, en una societat més tancada, i això és el que crec que està molt bé, és que no és, diguem-ne, la seva experiència personal, que és està en primer lloc i que és el centre de tot, acaba sent subjugada, si vols dir-ho així, per la vida de la gent que l'envolta, i sobretot a partir d'una figura que és l'àvia, que ell li diu la gran mer, i a més està escrit així, gran mer, que és una manera dialectal que tenen els suïssos d'un racó que parlen alemany però amb influència francesa, no? ell, hi ha un, també una reflexió, pel que he llegit fins ara, molt important, sobre els límits del llenguatge, sobre els límits del cos, relaciona molt sovint cos i llenguatge, l'aprenentatge de ser qui ets a partir de la decisió o de la comprensió, més que la decisió de saber que ets una persona o que vols no ser una persona binària. I, per tant, hi ha una exploració una mica dels límits, també, del llenguatge, que jo crec, a més, que la traducció del Joan Ferrarons, en aquest sentit, és modèlica, treballa molt i molt bé aquests jocs no binaris, que són importants en alguns moments del llibre, i alhora, doncs, treballa molt bé, també, tot un cantó més tèrbol, però que és molt definitiu de la definitori de la personalitat, que és la sexualitat, no? I també els jocs i el treball de recerca sexual personal, no? Llavors llegiré només un fragment.
Sí.
No gaire, intentaré que no sigui gaire llarg, tot i que podria llegir dues o tres pàgines, però no ho faré. Una mica perquè veieu el to aquest reflexiu, no? Que és molt bonic, a més. Suposo que em van agafar ganes d'escriure, perquè l'escriptura és una única línia ondulada, una onada que ve de lluny, que va començar molt abans de mi i que continuarà fluint molt després de mi, perquè el llenguatge és fluid, és lent, profund, latent, és el que duu, arrossega i bat, i el que nega, és el que desa i dona la vida, és l'inesgotable, el que reflecteix, estotja monstres i els dissol. Perquè jo sempre vaig ser aigua, perquè el meu cos sempre va notar fins a quin punt és un flux, un estar en moviment. Em sembla que en la gestualitat dels homes es transmet un llegat antic que s'aprèn en la por, es practica en la competició i es manifesta en la guerra. Encara avui m'indigna de mala manera topar amb aquest llenguatge. Quan un home jove se m'acosta amb aquesta agressivitat a les espatlles, amb aquells passos amples, amb la seguretat d'estar bé al seu cos, amb aquell puto llenguatge fet de rugits, aquell llenguatge de mascles en zel, aquell llenguatge dominador, imponent, repressor, pam, sóc aquí, aquest espai és meu, quan topo amb aquest llenguatge corporal em converteixo en una cosa lleugeríssima. Aquests cossos m'indignen i em fascinen. No puc negar que m'atreuen. Que de vegades m'emprovo aquest llenguatge quan ningú no em veu i que en gaudeixo.
Caram, no, molt bé. Molt ben traduït.
Sí.
I molt interessant i molt heraclitiana la reflexió sobre el flux. Un 2023 que no seria un any literari si no commemoréssim determinades xifres rodones, tan rodones com 100, Adolf, no? Hi ha hagut centenaris que també han passat pel programa.
100, digue-li 100, digue-li 400, en el cas del rector de Vallfogona. Hem commemorat els 400 anys de la mort de Francesc Vicent García i hem celebrat la seva obra completa. Se n'ha publicat el primer volum, és esplèndid el treball de l'Albert Rosich, del catedràtic Albert Rosich, i vam parlar amb ell sobre l'humor de García ahir i avui, i també vam parlar amb el comissari d'aquest any del rector de Vallfogona, el Josep Pedrals.
Llegeixes Vicent García, i com que és un humor així que destrueix la ingenuïtat, es fa molt pròxim i es manté. Que és el que passa als autors clàssics, que tenen alguna cosa que els fa que siguin vigents durant molt de temps. Passa la seva època i continua sent vigents per altres aspectes, i aquí concretament per l'humor.
Pedrals, què és el que tu recordes de les primeres lectures de Vicent García? Què és el que et va ser aquest humor, que et va traure, que et va cridar l'atenció?
Em feia gràcia i, a més, tocava temes que, quan eres adolescent, eren com peluts, no? Dius, hòstia, això, compte, saps? Perquè... I ho, 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 hi, hi, hi. Però bé, em va fer feliç trobar un clàssic que anava bastant a la meva mida.
I no fa pas gaire, fa tot just un parell de mesos, vam dedicar un monogràfic al centenari d'Italo Calvino a partir de l'edició en català dels primers contes de L'últim és el corb, com a negre, traducció d'en Pau Vidal, i vam parlar amb el seu curador, amb el membre del Comitè Internacional del Laboratori Calvino, Francesco Ardolino.
És un dels escriptors, potser l'escriptor del segle XX italià, que escriu millor, i això no ho dic jo, ho diuen fins i tot els seus enemics. Perché la cosa che passava sempre anche Calvino, sì. Perché Calvino le polemiche ne ha tingute moltissime, però sempre cominciava a nascere. Calvino scrive molto bene, però. A chi ti scrive molto bene, a si riferia però concretamente alle stile. E le stile è preziosa, è perfetta, e egli lo studia moltissimo. Passa di fasi in che surt al dialetto di maniera volontaria, e in altre in che altreo. E fin si tratta l'ultima è Salcor, quando io a partire da chi già non è toccato mis, non è verità. Sempre io petizza giustamente, petizza retox. Sogno.
buscar quem mora longe, sonho
Seguim passant pàgina al 2023 des de la literatura. Xeni Diaconova abans ens has portat uns estornells que venien de València, Mediavaca, i ara tens entre mans...
Ara tinc entre mans uns bistecs de pantera, literalment.
Està molt bé, això, els estornells de les panteres.
Exacte, sí. És un llibre de poemes d'Antonina Canyelles, publicat per l'editorial Lapis Lazuli, que ja ha publicat molts llibres d'aquesta poeta mallorquina que ja és veterana, però té un esperit molt jove. De fet, he de confessar que una vegada jo vaig ser jurat d'un premi al qual es va presentar l'Antonina Canyelles i jo no la coneixia i vaig començar a mirar-me els poemes i vaig pensar, ostres, això deu ser una noia de 16 anys. Està bé, per ser una noia de 16 anys estan bé aquests poemes. Després vaig buscar i, ostres, és una senyora de 80. I em vaig quedar...
És una elogi, entenc, no?
No, la veritat és que jo vaig ser injusta en aquell moment. Vaig pensar, què fa una senyora de 80 anys escrivint com si en tingués 16? I no el vaig saber valorar en aquell moment. Però després em vaig adonar que, ostres, té molt de mèrit que m'hagués sabut enganyar d'aquesta manera. I ara l'he tornat a llegir. No és exactament el mateix llibre, és un altre llibre, però ara me n'adono que és molt bona. Són poemes que funcionen per acumulació. O sigui, comences a llegir i dius, bueno, són ocurrències simpàtiques, estan bé, però a veure, la següent què diu? I la següent, i vas llegint i no pots parar. I al final, quan has llegit el llibre, dius, ostres, quantes coses divertides, irreverents i fantàstiques que m'ha dit, i amb quina gràcia i amb quina lleugeresa, no? Per exemple, un poema que diu, toc, toc, senyor, obriu-me, que tenc fred. Toc, toc, senyor, obriu-me, que tenc fam. Toc, toc, senyor, obriu-me, que ara plou. No et puc obrir, perquè estic tancat dins el sagrari i la clau la té el senyor vicari. Coses així que li funcionen molt bé, no? A vegades són poemes realment mínims que fan pensar una mica en el Brossa o una mica en el Casasses a vegades, però ella ho fa a la seva manera. Per exemple, molt sovint el poema comença com amb una frase que sembla que li hagi dit algú i ella replica aquesta frase, no? Com per exemple aquest que diu, no hi he trobat la màgia. Doncs hi era, però havia deixat dit que diguessin que no hi era. I ja està.
Sí, sí.
O sigui, són poemes com de forma nua, diguéssim, però aquesta forma nua funciona perfectament. I vaja, tot el que fa Antonina Canyelles són llibres bastant semblants, que tenen unitat, però en cada llibre que fa, doncs, va una mica més lluny en el seu estil i en la seva manera de veure les coses i explicar-les.
Magnífic, un bon nom per recordar. Recordem també el títol, sisplau.
Bistecs de pantera.
Molt bé, bistecs de pantera, no podia ser un títol normal. Això són els poetes. Anna.
Per què vol dir un títol? Exacte.
No, sí, tornem.
Exacte, la normalitat està sobredimensionada.
Necessitem 10 hores de resum per parlar de la normalitat.
Mira, jo agafo... Antonina Canyelles és una poeta fantàstica, trobo, i a més aquest punt esmolat que té, que et fot un clatellot i després encara ressona i ressona i ressona i et fa pensar altres coses, no? I és potser aquesta força que a mi sempre també m'ha agradat molt. Però agafava la idea d'aquest punt gairebé depurat de la Canyelles per portar-ho al llibre que ja us porto ara, que és també al contrari del Tiberi Cèsar d'abans. Abans era grandiloquència, frases llargues, ampuloses, ben fermades. Ara és austeritat absoluta d'estil, enorme senzillesa i també austeritat a l'hora de plantejar el tema que és estallós. És a dir, la novel·la que porto és Els fills adormits, d'Antoni Passegon. És un autor francès que en aquest llibre parla de la història de la seva família, en concret del seu oncle, que va morir de sida després d'haver-se infectat en ser heroïnòman. Clar, és un mort de sida, anys 80, a França, en què, doncs, com aquí, de la malaltia, de tots els perills de compartir xeringues, doncs se'n sabia ben poc, però al contrari també del que es pugui pensar, ai, una història d'oncle serà una cosa llagrimosa, tindrà un to confessional, fuig de tot això. La novel·la té una estructura interessant per mi, que és la idea d'un capítol, interessant i senzilla de nou, un capítol dedicat a la vida de l'oncle, que també és la vida de la família, perquè al final la gràcia i la força de la novel·la és que t'ensenya com l'heroïna i la sida doncs, exploten dins d'una família i com ho trasbalsen tot. Un capítol dedicat a això, un capítol dedicat als avenços en la investigació de la sida a França, amb les corresponents batalles i batusses amb les investigacions als Estats Units, i el corresponent també a les palpentes. Per tant, a la novel·la apareixen coses que van molt més enllà i que penso que potser en la literatura que ha tractat aquestes qüestions de vegades s'ha obviat el punt de vista que és un altre, però apareix l'estigma, la vergonya, els enormes silencis i també la solitud dels malalts als hospitals quan els mateixos metges i infermeres doncs, els hi feia cosa tractar-los per la por d'infectar-se de la sida. No? És realment un llibre punyent, però alhora és molt, molt interessant i la gràcia, i per això deia, començava per la qüestió també de l'estil, la gràcia és que és enormement contingut i que, per tant, ni el jo, en narrador, diguem-ne, de Passegón, fa nosa, perquè, perquè hi apareix molt poquet, ni té un to confessional, sinó que més aviat tens la sensació que aquí la literatura restaura doncs, figures familiars i restaura o treu el vel de silencis.
Magnífic. Per qui escolta la ràdio amb bolígraf, títol?
Els fills adormits, publicat a l'altra editorial.
Mi piace il sole, è una donna che piange. Le rondini e le cattive signore, saltare tra i balconi, aprir le finestre e le ragazze in primavera. Mi piace il vino, mi piacciono i fiori.
Som-hi, seguim celebrant a Catalunya Ràdio l'any 23, des de la literatura, també qui ha celebrat, vaja, moltes editorials, però particularment un cop més, les que han bufat xifres rodones a Olf.
Sí. Sí, per exemple, Adisiara, que està al mercat des de l'any 2007, però el que hem celebrat concretament és la publicació del seu llibre número 200, concretament l'Eros Femeller, el cinquè llibre de l'antologia palatina, amb el traductor Sergi Grau. Va venir a parlar-ne l'editor Jordi Reventós, que ens va explicar aquesta línia de l'editorial, que és una línia clàssica i, per tant, a vegades, sí, gamberra.
Aquest és un dels criteris també fundacionals de Desiana, no? Doncs aportar, sobretot en aquesta col·lecció, que és la de clàssics llatins i grecs, doncs aportar unes traduccions doncs totalment modernes, vull dir que no hi ha... si diu el que diu, doncs s'ha de posar el que diu l'original i no de vegades fent unes perífrasis com s'havia fet històricament per no dir el que diu. Hem de tenir present que tant els grecs i sobretot els romans són previs al cristianisme i per tant aquesta concepció moral en la literatura doncs no hi és. I d'altra banda tenim la línia aquesta, que també és una mica, ha agafat una mica fama de desiar, una mica línia gamberra, entre cometes, però que no, gamberra en el sentit doncs, que pots, com deia, hem publicat Marcial, hem publicat el Satiricon de Petroni, doncs, que vull dir que els romans també de vegades no deixaven res per ver, no? I això també ha de ser en català amb traduccions doncs modernes.
I tant.
També 10 anys d'una altra editorial que és molt prestigiosa, que ha sabut crear un nínxol de mercat, que són les edicions del Periscopi. Van venir aquí tres dels editors, o els tres editors, l'Aniol, el Rafel, la Marta Rovirola i l'Andrea Rovira. I la Marta Rovirola ens va explicar com han aconseguit aquesta línia, aquesta marca, aquesta imatge que tants lectors associen amb un cert tipus de literatura, amb un molt bon tipus de literatura.
Segurament com van sortir els primers llibres de Periscopi, les cobertes el que provocaven era una estranyesa, no? Ostres, això, què és? Vull dir, què han fet? Ben bé. I aquell dubte de m'agrada, no m'agrada? Aviam, això em convenç, no em convenç? Això, durant aquests 10 anys, ha fet un camí que ens ha acabat convertint en Som l'editorial de la Franja, i a la gent l'estranyesa li ha desaparegut i ja és un format que els agrada i els conforta perquè, no? Perquè l'identifiquen amb un tipus de literatura que, això, doncs que està buscant o que saben que és garantia que els agradi.
I vam commemorar, no, vam celebrar el centenari de la Bernat Metge amb el president de la Casa dels Clàssics, amb el Raül Garriga Said.
Els clàssics, la idea és que facin aquesta funció de model intemporalment vàlid, però alhora també hi ha una altra idea molt curiosa, que és la força pacificadora que representa que els clàssics han d'exercir sobre els catalans. No? O sigui, la idea és que publicant els clàssics potser no tiraran tantes bombes, i això no va funcionar, o sigui, la idea era errònia d'entrada. Clar, pensem que els qui promouen aquest projecte són Francesc Cambó, mm-hmm, Joan Estelric, dos homes d'ordre. Després hi ha altres col·laboradors de La Verdad Metge que tenen una visió diferent, eh? No, aquesta no és l'única, mm-hmm, però sí que és veritat que sorgeix d'aquesta visió idealitzada del món clàssic, que és una visió idealitzada del sud, de la Mediterrània, un lloc on el cos i l'esperit estan en harmonia, no? On el sol, allò que diu Gaudí també, que el sol cau a 45 graus i per tant les coses es veuen tal com són, no es veuen entre boires com al nord, ni es veuen allò mig cremades com més al sud, no? Sinó que tenen la il·luminació perfecta.
Magnífiques celebracions, s'ho valen totes tres i totes la resta, vaja, d'editorials que han anat fent números rodons i números de publicació i també d'existència. I, vaja, jo crec que una manera molt bona de celebrar tot plegat és fent-ho en una llibreria que tot just comença, no? Que s'inauguri. Una llibreria sempre és una gran notícia, no tan bona que en tanquin, però cada any tenim un degoteig una cosa i l'altra.
Això mateix, començarem per les males notícies, no, i acabarem per les bones, com se sol fer. En el cas de les llibreries que han tancat, citem la Llorenç, de Vilanova i la Geltrú, la Llar del Llibre de Sabadell, concretament la del Passeig de la Plaça Major, perquè la del carrer Sant Antoni continua oberta, la Ferrer de Sant Fruitós de Bages, que era l'última que quedava oberta, l'Araceli de Reus, i a Barcelona la Inexplicable a Sants i Pròleg a Ciutat Vella. Bones notícies, llibreries que han obert, mira, la Fosforera d'Arenys de Mar, Deliris i Llibres de Vic, que està especialitzat, a més, en ciència-ficció, Buc de Torelló, Mala Peça, de Sabadell, No Llegiu Mediterrània, de Palafrugell, i ha reobert, després d'uns mesos tancada per un incendi, la plaça, al barri de Sarrià de Barcelona.
Tot de llibreries, que en molts casos han patit també un dels problemes que també ha arrossegat el 2023, ja venia del 22, que té a veure amb la distribució. Un problema ben gros, econòmicament, empresarialment, i que, en alguns casos, Adolf, ha fins i tot portat a una sèrie d'editorials, a una suma d'editorials, a una demanda conjunta, per mirar a reparar tot el que han perdut, fins i tot el que en economia es diu lucre cessant.
Va ser a mig novembre que 22 editorials catalanes, agrupades sota el nom de Xarxa de Llibres, han presentat una demanda judicial contra la distribuïdora Ágora del grup Enciclopèdia Catalana. Recordem aquella fusió de dues distribuïdores, Ágora, Les Punxes, van crear-ne una de nova, Entre Dos, va obrir un centre logístic a la Granada de l'Alt Penedès, va haver-hi problemes de tipus informàtic, caiguda de vendes per les editorials, de manera que, finalment, com que això no s'ha pogut resoldre, sembla, d'una altra manera, almenys en el moment en què parlem, doncs totes aquestes 22 editorials van decidir de portar-ho als jutjats. Jordi Ferrer és director de Nou Grup Editorial, que inclou segells com Angla, Cusatània i Eumo, i explica, o explicava en el seu moment, aquesta iniciativa.
Ha estat una pèrdua de ventes que nosaltres hem tingut i s'han valorat i també les incloem amb la demanda. I en aquest sentit també fem una cosa que és just que sigui així, i és que el perjudici no ha estat per nosaltres sols, sinó també ha estat pels autors que no han pogut vendre aquests llibres. Per tant, en aquesta demanda incloem també els drets d'autors.
I lligada a aquesta demanda també hem conegut la notícia fa relativament poc, aquest mes de finals de novembre, començaments de desembre, de l'expedient de regulació d'ocupació que afecta el grup Enciclopèdia. Ja sabeu, un dels més afectats per tota aquesta crisi a la distribució, amb grans pèrdues econòmiques de fa molt de temps. Per tant, veurem encara quin és el futur laboral i professional i editorial d'un dels grups més importants de l'edició en català, amb tot el que això implica, els segells que implica i com anirà tot plegat encara. Té un punt incert aquest 2023 que acaba i el 2024 comença. Comença i també serà curull, Adolf, de celebracions i de commemoracions diverses.
Els 100 anys de la mort d'Àngel Guimerà, els 100 anys també de la mort de Joan Salvat Papaseit, els del naixement de Montserrat Vayreda i els del naixement de Vicent Andrés Estellers són les quatre commemoracions que celebrarà el govern de la Generalitat. Després també consignem-ne d'altres, no? Per exemple, els 600 anys de la mort de Jordi de Sant Jordi. Si parlem de 100 anys del naixement, centenari rodó del naixement de Jordi Sarsanedes i de Joan Ferreter, els 50 anys de la mort de Joaquim Amat Piniella i també, Anna Vallbona, de l'Aurora Bertrana i del Carles Sindreu, dos autors que em sembla que són del seu gust, no només del seu gust, està clar.
Good night, sweetheart, well, it's time to go. Good night, sweetheart, well, it's time to go. I hate to leave you, but I really must say good night.
Som-hi. Estem acabant aquest resum literari de l'any 23 i hem deixat per al final unes recomanacions que jo crec que són eternes, perquè és un llibre molt important, no? Vaja, més d'un, però n'han quedat, com sempre, algunes en el racó. Però en Borja Bagunyà volia compartir l'edició en català, insisteixo, un títol que explica moltes coses del segle passat i el nostre.
Sí, ara agafava aquesta idea que mencionava en Garriga Said sobre aquest clàssic i aquest caràcter temporal i il·luminador dels clàssics. Jo portava, més que res, ja n'hem parlat d'aquest llibre alguna vegada per aquí, però celebrar que Lola Fígols ha traduït i Folky Folk ha publicat la traducció catalana o l'edició catalana de La llengua del Tercer Reich de Viktor Klemperer. Klemperer va ser aquest filòsof i filòleg alemany que es va dedicar durant l'ascens del nazisme i durant els anys de nazisme a registrar, doncs, totes les transformacions micro i macro del llenguatge, donant un testimoni tant als seus dietaris com en aquesta Llengua del Tercer Reich, de la relació entre poder, totalitarisme i paraula, i una miqueta no il·lustrant només com, que seria la lectura més ingènua, no?, com el nazisme transforma l'ús de les paraules, sinó com aquesta transformació fa possible un cert tipus de violència, un cert tipus de poder i un cert tipus de societat en última instància. Llavors, val la pena sempre rellegir aquest llibre, també no només per entendre alguna cosa més de què passa amb les paraules, el poder i què va passar en aquesta època fosca, diguem-ne, de l'Alemanya del segle XX, sinó també per recordar que aquesta maquinària o aquesta imbricació entre llenguatge i poder no s'atura mai i que, per tant, aquesta llengua, aquesta LTI, no?, com la resumia en les seves notacions, cal actualitzar-la una i altra vegada. Nosaltres ja tots, vaja, tenim i estem sotmesos a aquestes modulacions interessades, perverses, perilloses del llenguatge, i convé, doncs, sigui a través de Klemperer o sigui simplement, doncs, com a atenció filològica suspicaç de cadascun de nosaltres, doncs, observar què li està passant al llenguatge que fem servir per explicar-nos, perquè en aquest llenguatge que fem servir per explicar-nos hi ha en joc el món que estem construint. En aquest sentit, enhorabona Folky Folk, crec que és una edició important, com sempre es diu, no?, massa temps ajornada, i que ara, doncs, el 23 ha pogut entrar i formar part d'altra vegada, doncs, de la nostra literatura.
Sí, sí, malauradament actualíssima, no?, perquè cada manifestació política que vira més a la dreta més exemples ens dona de com es pot pervertir el llenguatge de manera interessada i, en fi, i manipulatòria. Per tant, Klemperer, que des d'aquest punt de vista és una vigència universal, insisteixo, per mala sort. Acabem, com sempre, recordant, perquè això també és notícia i ha format part del 23, els comiats al món de l'escriptura, la gent que ens ha deixat Adolf aquest any.
Són, entre d'altres, Charles Simic, Xavier Robert de Ventós, Josep Maria Espinàs, li vam dedicar un programa especial, Kenzaburo Oe, Antoni Serra, Jorge Edwards, Ann Perry, Martin Amis, Antonio Gala, Nucho Ordine, Cormac McCarthy, Núria Sales, Milan Kundera, Francisco Ibáñez, Miquela Murgia, Carme Junyent, Antoni Vilacases, Gianni Bàtimo, Remei Margarit, Luis Gluck. Aquests són algunes de les persones rellevants dins de l'àmbit literari o cultural que s'han mort aquest any 28.
Sí, sí. En alguns casos hi hem parlat, d'altres sí. Hi hem dedicat programes, no? Sense, per descomptat, saber que més tard, doncs, també ens hi hauríem d'acomiadar, que és el que farem, com sempre, al final d'aquest resum, d'aquest passem pàgina, en aquest cas ja el 2023, que hem compartit, que hem mirat de sintetitzar alguns dels moments literaris importants d'aquest any, també de recomanar títols que han estat rellevants o que ho seran o que continuen sent per raons diverses. Per tant, gràcies, família Marac, de com sempre, Jordi, Borja, Anna, Xènia, que vagi molt bé.
A reveure.
Adolf Beltran, Rosa Silluer, Dolors Joanola i aquest recull d'algunes de les veus que ens han deixat aquest any del món de l'escriptura i amb el desig de tenir, com sempre, un 2024 propici a la lectura. Adéu-siau.
Passem pàgina. El 2023, des de la literatura.
Jo m'he trobat vivint en cada moment de la meva vida d'una manera que per mi era natural, sense haver-me plantejat viure d'aquella manera, ni escriure allò o no escriure-ho, i ja està. I la vida passa així fins arribarà el moment que desapareixes.
A novel is born, is conceived, when you have a funny feeling, and writers describe it as a throb or a shiver. It's like remembering a dream, and you think, ah, I can write a novel about this.
Prendere atto del fatto che essere democratici è una fatica è un buon modo per continuare a essere democratici. Chi la vuole facile non vuole la democrazia.
Para aquellos momentos que dice, estoy hasta las narices ya de Mortadelo y Filemón, voy a hacer un montón con todos mis papeles, voy a meter la cerilla debajo. Luego piensa y dice, coño, si es que a la gente le gusta. Bueno, sigamos, sigamos.
At the past, and the man is calling out. His voice has become very strange now, the voice of a person calling to what he can't see. Over and over he calls out among the dark chestnut trees until the animal responds faintly from a great distance, as though this thing we fear were not terrible.
Las circunstancias me obligaron a escribir algunas veces en contra de la corriente, de la moda, del pensamiento al uso, y traté de hacerlo con naturalidad, sin pretensiones, sintiendo que la escritura, antes que nada, es una forma de fidelidad, la exigencia de un acuerdo consigo mismo, y que uno tiene el derecho y quizás la obligación de transmitir la experiencia a los demás.
El record que tinc és d'haver-m'ho passat fenomenal. Em trobava com peix a l'aigua, perquè a més l'anglès de Dickens és el meu anglès. Vull dir que l'anglès després de 1950, de certs grups britànics, per mi és xino.
Non si viene all'università per prendere la laurea, si viene all'università per studiare, per imparare, per diventare migliori. Chi ha capito che i classici si leggono non per superare un esame, ma perché ti insegnano a vivere?